Treballem les neurones.
9 minuts ara mateix que passen de les 12. La nostra companya Alma Giró l'escoltàvem les notícies amb aquesta informació que el Departament de Salut vacunarà contra l'herpes zòster a totes les persones de 65 anys i de 80 anys. I ara ho estàvem comentant, que ens agradaria saber quin és el criteri, no?, per fixar justament aquestes edats. En tot cas, aquesta informació i d'altres ens les ampliaran els companys a l'Estel Mitjana, al punt de les dues, amb Diana Silva. Dit això, va, que ja passen 9 minuts de les 12, primer dijous de la temporada, i un any més tornem a fer treballar les neurones. Com ens agrada. Clar, les fem treballar cada dia, per això sí, però els dijous ens acompanya el nostre astrofísic de capçalera, en Joan Anton Català, i això vol dir que hem de parar molta atenció, perquè toca exercitar, saps això que tenim aquí al cervell, la matèria gris. Joan Anton Català, com estàs?
Molt bé, i tu, Mercè?
Has vist quina introducció?
Està molt bé.
Astrofísic, químic quàntic i divulgador científic. M'he tornat al matí a Ràdio Estel.
Moltes gràcies.
Avui, a veure, ens vens a parlar de la missió Artemis 1.
Sí.
Clar, que recordem-ho. És que té com a objectiu tornar a portar l'home a la Lluna. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mira, ja hi som.
Sí, quin pet.
Ja has vist? Escolta, Joan Anton,
digues.
Mira, la taula de redacció, que ja saps que cada dia comencem amb la taula de redacció, hem preguntat, a veure, quantes vegades l'home ha anat a la Lluna? I clar, una vegada.
No.
Perquè, clar.
No, el que sí que, mira, hi va anar a l'Apolo 11,
sí.
El 12, el 13 sí. No hi va arribar mai, el 14, 15, 16 i 17, i per cada un dels Apolos van baixar dues persones. Per tant, són 12 persones a la història de la humanitat
que han trepitjat,
que han posat el peu a la Lluna. 12. Sí que és cert que la darrera missió, l'Apolo 17, va ser l'any 72.
Clar,
això fa 50 anys, ens queda molt lluny. I per això que ho simplifiquem. Hi ha molta gent que ho simplifica i diu, oh, no hi hem tornat. I és cert, amb persones.
Clar.
I només hi hem anat un cop. No, hi hem anat aquests 6 cops. Fa 50 anys al darrer. Sí. I des d'aleshores hi hem enviat robots i satèl·lits, i tenim moltes naus allà. Vull dir que no hi ha res conspiranoic en el fet de que no hi haguem tornat, simplement que és molt car.
Clar, quines són les raons principals?
Mira, bàsicament, la pasta. És a dir,
sempre.
Ningú mai ha tingut tants diners com va tenir la NASA en aquell moment. La NASA en aquell moment va tenir un 4,4% del pressupost anual americà.
Mare meva!
400.000 persones treballaven en el projecte.
400.000 persones?
100.000 en nòmina, 300.000 a la indústria. Mai ningú ha tornat a tenir tants recursos. En aquells moments els Estats Units competien amb la Unió Soviètica, era la cursa espacial, la Guerra Freda, tot valia. Havien de ser els primers i a més, Kennedy havia compromès que abans que acabés la dècada dels 60 s'havia d'arribar a la Lluna, i tota la indústria i tot l'aparell econòmic americà s'hi va posar. Clar, mai ningú ha tornat a tenir més diners. Però jo diria que la raó principal per la qual no hi hem tornat, que torna a estar relacionada amb els diners, és que hi anàvem en una sabata i una espardenya. No hi va haver més morts perquè la sort... Correcte.
Però... Ara m'has deixat al·lucinar.
En què?
Amb això, de que amb una sabata i una espardenya.
Sí, a veure, mira, l'Apolo, el gran projecte que ens va dur a la Lluna, va començar a l'any 67, al gener del 67, amb 3 persones mortes dins de l'Apolo 1. Això la gent no ho sap. El projecte Apolo comença amb 3 astronautes que es cremen, moren cremats, asfixiats i després cremats, dins de la càpsula de l'Apolo 1, un dia d'entrenament. No és el dia del llançament. El coet està buit de combustible. L'única cosa que han de fer és entrar a la càpsula i tancar-se i comprovar les comunicacions. I els salta una espurna i es moren. Així comença el projecte Apolo.
Mare meva, imagina't.
Allà els americans van cometre molts errors. Allò va servir per una reflexió profunda i van dir mai més tornarem a cometre aquests errors. Mai més tornarem a córrer de la manera que estem corrent perquè s'havien saltat tots els procediments de seguretat. Les missions Apolo que van arribar a la Lluna eren molt precàries. No volem tornar a fer això.
Clar.
Volem fer un retorn sostingut. Sostingut vol dir que ja mai més la tornarem a deixar a la Lluna. No és que ara hi anem, que hi anirà l'Apolo... Ai, perdona. Hi anirà l'Artemis 3. A l'1 provarem un maniquí i el que fem és provar els coets perquè volem que l'Artemis 3 finalment tornar a arribar a la Lluna. Però ja no la tornarem a deixar. No volem tornar a esperar 50 anys més.
Que passin 50 anys per tornar-hi.
Correcte. Necessitem naus, necessitem coets molt més potents dels que teníem amb els Apolo, més segurs, que puguin portar més gent, més pes. I no oblidem que tot això, Mercè, no ho estem fent per la Lluna.
Clar, estem per què ho estem fent, per, això, Joan? Bona pregunta.
Per Mart. Per Mart. La nostra mirada està posada a Mart. El repte nostre, la següent frontera és Mart.
Sí.
Què passa? Que abans d'arribar a Mart hem de donar el saltet a la Lluna de nou. Val. I hem de provar els nous coets i naus. Val. Que evolucionats són els que ens duran a Mart a la dècada vinent. I aquest és el nostre interès, saps? Uh-huh. No podem pretendre donar el salt a mar amb 10 anys o amb 12 uh-huh. sense abans haver desenvolupat i provat aquestes naus i coets i primer haver tornat a la Lluna.
Ara estaves explicant que el projecte Artemis consisteix en Artemis 1, correcte. 2 i 3.
Sí.
L'1 és el que s'ha endarrerit aquests dies.
Exacte.
No? Perquè
molts problemes tècnics. Va haver primer un problema amb el refredament d'un motor. Això va ser un dissabte, es va haver d'ajornar a dilluns. Dilluns va haver una fuita d'hidrogen, que hidrogen és un dels, l'hidrogen líquid és un dels combustibles que té. Això ja va ser un problema més greu i es va decidir d'ajornar-ho i en aquest moment s'ho estan mirant. Encara el coet és sobre el lloc de llançament, però no es descarta que en funció dels problemes que trobin s'hagi de tornar a traslladar sobre el vehicle Aruga, sobre Arugues, que està posat al coet, de nou, cap a l'edifici d'assemblatge, cap a l'edifici de fabricació, per entendre, és un enorme edifici.
A on està això?
Això està al Kennedy Space Center, que està a Florida.
Està a Florida.
El lloc clàssic d'enlairament, que ja enlairàvem els Apolos des d'allà, del Kennedy Space Center. I això vol dir que la missió Artemis 1, que és aquesta que du un maniquí a fer el tom a la Lluna, no baixarà encara, anem a fer el tom a la Lluna i tornem.
Fa com una visualització, no?
Sí, fa com un buit, un número 8, sortim de la Terra, anem cap a la Lluna, girem pel darrere, farem uns quants girs i tornarem a la Terra per provar el nou gran coet, que és l'SLS, i la càpsula Orió, que és on va el maniquí, que per cert es deu estar avorrint la tira allà dins, fa mesos que està tancat allà dins, doncs això volem provar-ho. I els problemes que hem tingut faran que s'endarrereixi aquesta missió.
Fins quan, Joan Anton?
Que no hi ha data encara, però probablement ens anirem ben bé entrat a l'octubre. Si res no canvia en plan positiu, ens podríem anar a meitat d'octubre.
Bé, també aquestes proves suposo que també estarien com, a veure, no programades, però que eren previsibles en el sentit que podia passar, no?
Correcte. Molta gent ho ha criticat. Això, Mercè, molta gent diu, com és possible que hi hagi fuites de...
Millor que passi ara, eh?
Clar, i hem de... Clar, la gent quan diem, hi ha hagut una fuita d'hidrogen, això s'ha produït en el conducte que du el combustible en el coet. La gent normalment pensa com si hi hagués un foradet en un... No? I, mira, una fuita. No.
No,
estem parlant d'hidrogen líquid. Aquest hidrogen líquid està a menys 253 graus.
Déu-n'hi-do.
Tu t'imagines el que és treballar amb fluids a menys 250 graus, que fa que totes les vàlvules, els equipaments s'encongeixin, es dilatin, estiguin sotmesos a unes condicions que són tremendes. No estem parlant, no hi ha cap forat enlloc. Simplement hi ha hagut una fuita perquè alguna d'aquestes vàlvules, doncs, per aquestes temperatures, no ha acabat de respondre de la manera que s'esperava i l'estanqueïtat, a lo millor, s'ha perdut una mica rona. Estem parlant d'altíssima tecnologia. High-tech al límit. Clar, passen coses. Clar. I com deies tu, és millor que passin ara
que no pas,
que no pas en l'Artemis 3, que és quan durem persones.
Abans de l'Artemis 3, Artemis 2, 2024.
Artemis 2. Artemis 2 ja hi durem persones perquè ja no hi...
En aquell ja hi van persones.
Quatre astronautes, però que aniran a fer el tom a la Lluna. Encara no hi baixaran. Farà el mateix que farà ara el maniquí. Uh-huh. Aniran a donar el tom a la Lluna i tornaran. Uh-huh. Això, si tot va bé, hauria de ser 2023, però ja es comença a parlar que serà 2024.
Val.
Això. I finalment Artemis 3, de nou quatre persones, però aquest cop segurament dues d'elles baixaran ja a la Lluna.
Tocaran...
Aquest és el retorn.
Lluna, eh?
Lluna.
Sí.
Seran, com la NASA va prometre, una dona i una persona de raça negra, que és la promesa que ja havia fet la NASA fa anys, i això serà segurament l'any 26.
Jo ara estava pensant, clar, tots els astronautes, Joan Anton, clar, aquesta cursa per, no?, per ser un dels escollits deu ser també fascinant,
increïble,
no?,
pensa
aquest
que
procés.
És un, pensa que és un somni,
clar.
Aquesta gent és un somni des que són petits. Es presenten a promocions. La NASA, igual que l'Agència Espacial Europea i que altres agències espacials, fan promocions periòdiques de nous grups d'astronautes. Hi ha un procés de selecció tremendo. Pensa que reben milers de sol·licituds i una promoció normalment de la NASA, una promoció són entre 10, 12, 13 astronautes que entren dels milers de peticions que han rebut. Passen, com et dic, un procés molt, molt estricte. I quan entren en aquesta promoció, ells no saben ni tan sols si aniran mai a l'espai. Probablement sí, però no tenen
però
cap garantia.
Però hi ha garantia. Una probabilitat que
clar,
no puguin anar.
Clar, perquè després, per cada missió, la NASA selecciona els que creu que són més adequats per anar-hi. I a lo millor a la següent tampoc no hi aniràs, i a l'altra potser tampoc no hi aniràs, i potser no aniràs en cap d'elles, o potser aniràs en la primera, o potser seràs tu l'escollida a posar el peu de nou a la Lluna, i no ho saps en el moment en què entres. Tens la il·lusió, tens el somni, però no tens cap garantia de que això sigui així, perquè la tria final es fa mesos abans de les missions.
Mesos abans?
Sí, no un mes ni dos, eh? Segurament es fa en més, en 6 o 8 mesos, però es fa en funció de molts aspectes, de les condicions físiques i de preparació que han tingut aquells astronautes, d'altres consideracions. En aquest cas, per exemple, es faran també que es vol que hi hagi una dona. En l'equip que baixi, i també una persona de raça negra. Això ja determinarà, ja determina una mica. És un simbolisme, però és important aquest simbolisme.
Sí, sí, sí. Doncs bé, ja ens ho explicaràs, perquè ho trobo superinteressant, com funciona aquest procés, no?, de selecció. Però clar, si estem parlant... 2026, sí. No? Que a veure, que sembla lluny, però està aquí al costat.
No ens n'adonarem.
Farem així i ja hi serem. Clar. Però clar, a mi em ve al cap aquella cançó que ens agrada tant escoltar aquí, de David Bowie, sí. Space Oddity. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. I clar, de camí a la Lluna, que per ser una Lluna que vaig compartir amb el Jonathan Català aquest estiu, una full moon, aquella Lluna sencera, que preciosa, eh? Sí, mitjans d'agost, ja no me'n recordo quin dia era.
Sí, sí. Mira, coincidia més o menys amb les llàgrimes de Sant Llorenç, per tant, la Lluna plena va ser el dia 14 d'agost.
El 14 d'agost, impressionant. Hem parlat una mica del que va passar en aquesta primera missió de l'Artemis 1, sí. Perquè va fallar, no?
Bueno, ha fallat, encara s'ha ajornat.
S'ha ajornat, és veritat, que s'ha ajornat en el primer intent, de moment.
En el segon també intent, s'ha ajornat.
Exacte, el segon intent també, llavors esperem que cap a mitjans d'octubre, doncs això es pugui fer aquest número 8 que ens ha explicat també el Joan Anton Català. Però què et sembla si analitzem una mica cada part de la nau?
Vale,
no? Perquè
bé.
Així també, al visualitzar-ho i posar-hi nom, doncs ens podem fer com més idea, va. No, Joan Anton?
Mira, el coet principal és l'SLS, que és el coet més potent que mai s'haurà enlairat, molt més potent que els famosos Saturn V, que eren els que s'utilitzaven en el projecte Apollo. Aquest coet té dues fases i funcionen les dues fases amb aquest combustible líquid que dèiem, hidrogen líquid, i amb oxigen líquid. Per tant, estem parlant, torno a dir, com deia abans, no?, de fluids molt, molt freds, a menys 253 graus, a l'hidrogen líquid, molt complicats de manegar. Es carreguen en el coet hores abans de que el coet s'enlairi, i si no s'enlaira, com ha estat el cas, han de descarregar els combustibles, que són extremadament perillosos. Pensa que 12 hores com a mínim abans tothom abandona, tothom que no sigui imprescindible, abandona el lloc de llançament a lloc segur, es posa a lloc segur, excepte la gent que ha de treballar allà, perquè són combustibles molt perillosos, potents i molt perillosos. Aquest és el coet. Visualment, qui l'hagi vist veurà que porta dos coets allargats al costat, com portaven els transbordadors espacials, aquells dos coetets.
Sí.
Doncs aquests són de combustible sòlid i proporcionen el 70, més del 75% de l'impuls en el moment d'elevar-se. I funcionen només durant 2 minuts, aquests coets. És a dir, 2 minuts, després ja es desprenen i cauen.
Que és la imatge aquesta, no?, quan és l'enlairament. Que...
I aquests dos coets, durant aquests 2 minuts, han donat més del 70% de potència de l'enlairament en el coet. Per tant, són absolutament imprescindibles. Tot plegat, això el que es fa és s'eleva, se separen aquests dos coets, després se separa la fase principal del coet SLS, després se separa la segona fase del coet i queda
I
la càpsula.
Queda?
La càpsula. Val. Que la càpsula n'anomenem Orion, en diuen ells Orió. Orió. La càpsula Orió és de la NASA, però hi ha una part d'ella fabricada...
Que no es menja, eh? No és com una...
no.
La galeta.
No, no, no. Bueno, esperem que ningú la mengi, aquesta.
No, no. No.
I una part d'ella l'ha fabricat l'Agència Espacial Europea.
Val. Vull dir que ha tingut participació.
Sí, altres agències també hi han tingut, però l'Agència Espacial Europea especialment. Aquesta és la càpsula on va ara el maniquí, i on hi aniran...
Té nom el maniquí o no?
No, crec que no li han posat nom, però curiosament, fixa-t'hi quina curiositat, hi van 4 seients, val?
Sí.
En el seient del comandant hi va el maniquí. El seient del costat va 8. No hi va seient i han posat pes per simular el pes d'una persona.
Val.
Al darrere hi van 2 seients més, que tampoc no hi són, i el que han posat en aquests 2 seients són 2 torsos humans, que sí que tenen nom.
Aquest...
Que ara te'l diré perquè el tinc apuntat, perquè és Serga i Orga, espera't, eh?
O sigui, els torsos
tinc en algun lloc.
Nom.
Sí, 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 veuràs. A veure si el trobo aquí. Mira, un es diu Helga i l'altre Zohar. I aquests dos torsos,
sí,
un porta armilla per protegir-lo de la radiació,
ah,
i l'altre no. Llavors es vol veure, la porten sensors per veure la radiació a la que estaran sotmesos
als,
quan se'n vagin.
Astronautes.
Però que jo sàpiga, el maniquí no li ha posat nom, que jo sàpiga.
Ep, doncs aquí hauríem de fer una crida.
Sí, segur que deuen circular noms, però oficialment jo no l'he vist per part de la NASA.
I escolta, quina alçada té? El...
Aquest coet, quan li poses tot a sobre, passa dels 100 metres, 98 metres.
98 metres d'alçada.
98 metres, sí, és una bèstia, és una bèstia.
I els motors?
Motors.
Joan Andreu.
Això ha sorprès molt a la gent perquè s'utilitzen uns motors que es diuen RS-25 que ja han volat a l'espai. Són els mateixos volors, motors millorats que van utilitzar els transbordadors espacials. En porta 4, a l'SLS, de motors, i aquests 4 motors, tots ells han anat prèviament ja a l'espai. Han estat recuperats d'això, dels transbordadors espacials.
Val.
Crec que n'hi ha un que ha volat com 13 vegades a l'altre de motors, em refereixo a l'altre ha volat com 4 cops. Mm. Per tant, són provadíssims, estan molt provats i el que hem fet és millorar-los perquè funcionin al 109% de la potència inicial. Això, com et deia, ha sorprès molta gent. Com és que utilitzem motors de fa molts anys?
Clar, i es reciclés, no?, com aquest material.
Mira, doncs perquè han funcionat superbé i als magatzems de la NASA n'hi ha 16 d'aquests motors. I llavors, per mandat del Congrés americà, quan es van aprovar els pressupostos del projecte Artemis, es va dir que no es gastessin més diners dels que s'havien de gastar i per mandat es va dir que la NASA havia de reaprofitar tot el material que hi havia disponible de l'època dels transbordadors que es pogués reciclar. Perquè són motors que han funcionat molt bé i per això s'utilitzaran els motors aquests que ja prèviament han volat a l'espai.
Per tant, no és arriscat.
A veure, s'han millorat, s'han tocat una miqueta, però estan molt provats aquests motors.
No tindrem, no hauria d'haver-hi
no hauria d'haver-hi problemes.
Aquí, Houston. Repite, por favor.
Houston, tenemos un problema.
Això no...
No. Això és l'Apolo 13.
Aquest és
l'Apolo 13.
Doncs pues aquí sí, clar, que van tenir el problema.
Però van tornar vius. Recordem que l'Apolo 13 és, per mi, l'èxit més gros que hi ha hagut de l'exploració espacial. Sí, més que l'arribada de l'home a la Lluna o al mateix nivell, perquè eren 3 persones que van tenir una explosió a l'espai a 300.000 quilòmetres de la Terra, es van quedar pràcticament sense oxigen ni energia, es donaven pràcticament per morts, i la NASA, en una missió espectacular, que treballo molt amb empreses, t'haig de dir, amb empreses treballem molt el cas de l'Apolo 13, perquè ens demostra coses com el lideratge, el treball en equip, la capacitat per prendre decisions, aquelles 3 persones van arribar vives a la Terra.
I com s'ho van fer, això?
Això és molt llarg d'explicar, però diríem, van haver de, en un moment, dissenyar un pla de contingència, d'emergència. Pensa que la NASA no improvisa res. Tu no pots enviar una missió que no ho tinguis tot trobat. Són anys de planificació. Sí. En un moment els hi cau tot. Aquesta explosió fa que en 20 minuts hagin de dissenyar una nova missió que ja no és arribar a la Lluna, sinó que és fer tornar en vida aquestes 3 persones, i aquí es produeixen un munt de coses. No sé si has vist la pel·lícula, Apolo 13, del Tom Hanks.
Tom Hanks, no?
Sí, és molt bona en el sentit que és molt fidel al que va passar a la realitat.
Sí?
Pràcticament no s'inventen apenes res. És molt, molt, molt fidel al que realment va passar. Espectacular. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars.
Yeah, we'll be counting stars. Vinga, que seguim treballant les neurones aquí al matí a Ràdio Estel. Encara ens queden uns minuts per arribar a la part final de l'espai d'avui. Treballem les neurones amb el Joan Anton Cat, l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic, que a mi cada dia em meravella, perquè m'explica unes coses que... que em deixa boca oberta. Clar, llavors, hem parlat d'alguna manera dels coets, dels motors, dels coets supletoris, Joan Anton, de la càpsula Orió.
Exacte.
Ara, si et sembla, ens traslladem ja al 2026.
Molt bé.
Fem aquest salt, ja, seria aquest Artemis 3, no? La tercera missió, amb els seus tripulants, arribat a la Lluna. I ara què? Quin és el següent pas?
T'haig de dir que quan això passi hi haurà una altra nau implicada, que és del nostre gran amic Elon Musk, de SpaceX, perquè es necessitarà una nau nova que sigui l'ascensor, que baixi i torni a pujar. I això ho va guanyar SpaceX, que és la companyia d'Elon Musk, sí. Va guanyar el contracte amb la NASA per desenvolupar aquesta nau.
Però aquesta nau, o sigui, realment quina és la funció? És a dir, acompanyarà?
Quan la càpsula Orió, que és on hi aniran les quatre persones, quedarà en òrbita de la Lluna.
Val.
Aquesta és l'única part que pot tornar a la Terra, porta un escut tèrmic. Per tant, els astronautes estaran allà i aquesta tornarà.
Torna.
Però quan estiguin allà a la Lluna, quedarà en òrbita lunar. Hi haurà una nau de SpaceX que s'haurà d'acoblar a l'Orió. Astronautes passaran en aquesta nau, segurament dos astronautes dels quatre, segurament dos, passaran dins de la nau d'Elon Musk, i aquesta és la que baixarà a la Lluna, mentre la càpsula Orió continua en òrbita de la Lluna, aquesta és la que baixarà i farà doncs, que tornem a posar el peu a la Lluna i després tornarà a pujar per tornar-se a acoblar a la càpsula Orió, on les dues persones tornaran a entrar a dins, i aquesta és la càpsula que retornarà a la Terra perquè porta l'escut tèrmic, que és on aniran a xupluc els astronautes quan retornen. Fixa't que és un mecanisme una mica similar al que vam emprar també amb els Apolos. Els Apolos tenien la part que quedava en òrbita al voltant de la Lluna i el que dèiem el mòdul lunar, que és el que baixava dues persones a la Lluna i després les tornava a pujar. Doncs aquesta és la part que proveirà SpaceX.
Doncs Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
I després recorda que tenim Mart.
Clar, que l'objectiu deies, no? Perquè aquesta seria com la pregunta inicial que ens fèiem, no, Joan Anton? Sí. Per què tornem a la Lluna d'alguna manera? Perquè l'objectiu és Mart.
Sí, jo quan ho explico, ho explico així. És a dir, la nostra mirada realment no està tant a la Lluna, sinó està a Mart.
Tornar a la Lluna, sinó a Mart.
Sí, però per fer-ho, abans hem de fer aquest saltironet, tornar a provar i provar les naus, desenvolupar la tecnologia que necessitarem per anar a Mart. Recordem, un viatge a Mart són entre 7 i 9 mesos. 7 i 9 mesos. I els astronautes no podran tornar immediatament perquè s'haurà perdut la configuració que fa que només hi hagi 7 mesos de distància. Hauran d'esperar mesos a Mart abans no poder tornar. Vull dir, estem parlant d'un nivell de complexitat.
Però un moment, o sigui, de la Terra a Mart?
Quan va bé, que és cada 2 anys i 2 mesos, que és quan has de comprar el bitllet, Mercè, trigaràs entre 7 i 9 mesos per anar. I aquest és un any, ja has fet tard, perquè aquest és any de Mart, és quan Terra i Mart se situen a distància mínima, vol dir entre 7 i 9 mesos de viatge.
Sí.
Però clar, un cop tu arribis allà, aquesta distància òptima s'haurà perdut, perquè Mart i la Terra continuen orbitant i movent-se, i no es pot tornar, perquè es necessita molt més combustible, un viatge més llarg és molt perillós, de manera que segurament la primera tripulació haurà d'esperar o bé en òrbita marciana, o bé en superfície, en una base tipus Lego, que s'hauran construït.
Òrbita marciana.
Sí, òrbita marciana donant toms al voltant de Mart, o bé a la superfície, en aquesta base Lego que s'hauran construït, durant uns mesos, fins que no es torni a produir una situació òptima en què puguin tornar. Poca broma. Per tant, els nivells de dificultat són extraordinàriament més grossos, però el premi també, que és posar el peu a Mart.
Tu hi aniries? A Mart i a la Lluna, Joan Anton?
Mira, jo, si és en bitllet de tornada, però ja et dic que jo em conformaria en veure la Terra des de fora, no cal anar a la Lluna. Només en òrbita de la Terra, clar, veure-la i tornar.
I ja està.
Oh, fascinant. Tu t'imagines si tots ho poguéssim fer? Ah. Tots, eh? Com ens canviarien les coses que
molt.
Fem? Les decisions que prenem, com ens tractem, com ens matem, no? I com ens canviaria si veiéssim la Terra? Mira, aquests 12 astronautes de la NASA, que t'he dit que històricament són els que van posar el peu a la Lluna i es van allunyar de la Terra com per poder-la veure tot en perspectiva, tots ells van comentar una cosa. El sentiment que van tenir és d'humanitat. Això és casa nostra. No és som americans, que suposo que també, però tots ells comentaven, quan veus la Terra des de fora, el primer que et ve és, ostres, allà estem tots. Que potent que és això, que potent que seria, no?, que ens toquant un botó enviéssim a tots, als nostres polítics, als nostres gestors, que al final som nosaltres, al final som nosaltres mateixos, a l'espai i tornéssim. Com ens canviaria tot?
Joan Anton Català, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Mercè,
gràcies
com
per estar amb nosaltres al matí a Ràdio Estel. N'hem après moltíssim d'aquesta missió Artemis 1, 2 i 3, que esperem doncs, que pugui continuar amb aquest tercer no? intent. En aquest mes d'octubre estarem molt pendents. Gràcies i que tinguis
gràcies
bon dia.
Gràcies a tu, igualment.